si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera.
No hay manera que desaparezca.
Una música, una radio.
La radio de la Empordà.
Radio. Especial Sant Jordi 2022. Anna Salvador, Eugènia Güell, Marc Coll, Marina Saura, Maria Alzina, Martí Seguer, Carles Martínez, Alba Cunillera i Marc Clapés.
Bon dia i bona diada de Sant Jordi a tothom. Soc l'Anna Salvador i us parlo des de Calonja, que com sabeu és poble de lliures des de fa uns mesos. Des d'ara fins a les dues us portem un programa especial de Sant Jordi en què parlarem bàsicament amb tothom qui puguem. Però en aquest programa no estaré sola, avui m'acompanyen la Maria Alzina i la Marina Saura. Primer saludem a la Maria. Maria, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Estàs contenta de ser aquí?
Sí, molt il·lusionades de poder viure el primer Sant Jordi de Calonja al poble de llibres. I a més, com deies, Anna, ens espera un matí ben intens. Durant el programa parlarem amb les llibreries que formen aquest poble de llibres, parlarem també amb escriptors i connectarem en directe amb altres punts de la comarca. A part d'això, també podrem parlar amb la recent guanyadora del Premi Empordà de Novel·la, que es va entregar ahir a la nit, i fins i tot amb el cònsol de Sildàvia.
Important aquest Premi Empordà de Novel·la que es va donar ahir a la nit, i avui ja podrem parlar amb la guanyadora, que de fet és la primera dona que guanya aquest premi, i tenim moltes ganes de poder parlar amb ella. Tenim un programa, doncs, que no ens l'acabarem.
Exacte.
Primer de tot, el que volem fer, com sabeu, avui és un dia que a tots ens té preocupat una mica el temps que farà aquí a Calonja. Maria, expliquem-ho, perquè ja abans de començar hem tingut una mica de problemes.
De moment hem començat amb una petita lona a l'equip tècnic perquè ha començat a ploure d'improvís, però sembla que el temps s'ha calmat i que podrem tenir encara unes estones tranquil·les per poder fer el programa tranquil·lament.
Exacte, ens ha fet un petit ruixet, però sembla que de moment ens aguanta, fins i tot ens ha sortit una mica el sol.
Sí, esperem que aquest sol pugui sortir una miqueta més per poder gaudir d'una diada de Sant Jordi ben bonica i ben tranquil·la.
Com us deia, avui també tenim amb nosaltres a la Marina Saura, que no sé si ens està escoltant perquè està començant a voltar pel centre de Calonja, entremig de les parades de llibres. A veure, Marina, bon dia, ens sents?
Bon dia, em sentiu?
Sí, et sentim perfecte. On estàs ara mateix?
Doncs mireu, ara estic al mig del casc antic, entre les parades. Es veu un ambient destacable, gent passejant pels carrers, gent comprant roses, gent amb llibres, així que veiem un Sant Jordi no amb la tota normalitat que ens agradaria i amb un temps espectacular, però veiem un Sant Jordi com els d'abans, un Sant Jordi on la gent compra llibres, on la gent està emocionada i que comencem aquest dia amb moltes ganes i veient que les parades comencen a funcionar.
Que bé, quina alegria. Per la gent que ens escolta des d'altres punts del Baix Empordà, explica'ns una mica què veus tu ara mateix des d'aquí on estàs, com estan organitzades les parades de Calonja, d'aquestes llibreries que han obert?
Doncs estan organitzades en el carrer central, a la plaça, i es troben les roses per una banda i per l'altra les llibreries, agrupades cada una amb la seva temàtica, i en carpes per poder vendre sota la pluja.
Molt bé, Marina, doncs també nosaltres des d'aquí, que estem a la plaça de la Doma, també veiem bastant ambient, així la gent que va passant ja aquesta hora. Així que, Marina, et deixem perquè vagis cap a la primera llibreria amb qui parlarem avui i et tornem a escoltar de seguida. Moltes gràcies.
Fins ara.
I nosaltres ara també podem parlar amb el Marc Vilà, que és el meteoròleg de Ràdio Capital, perquè precisament doncs, ens parli una mica de quin temps ens espera avui i de si podrem acabar el programa. Marc, bon dia.
Sí, bon dia.
Hola,
bon
Marc.
Dia, bon dia, Anna. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Bueno, ja ho veieu, tenim un Sant Jordi, com ho diria jo, típic. Un Sant Jordi típic dels de tota la vida, d'aquests Sant Jordis primaverals, que ens fan ballar el cap a tots, ens fan ballar el cap als meteoròlegs, perquè som els que aguantem la pressió de què hem de fer, on s'ha de fer, tindrem pluja, i la meva cosa sempre és dir, pluja és caure una gota o no caure una gota?
Bé,
això és per fer una mica l'acudit del dia. A veure, ja ho veiem, la comarca tant de la banda marítima com de la banda més interior la tenim ben ennuvolada.
Sí.
Són estratocúmuls, són núvols en principi de precipitació que es van desenvolupant, ara cauen gotes aquí, ara cauen gotes allà. El Sant Jordi d'aquest any serà un Sant Jordi, jo diria, de ruixats dispersos. El Baix Empordà quedarà una mica al marge, una mica al marge. Però no podem descartar cap ruixat dispers i aleatori en el territori doncs, del Baix Empordà. No serà un dia radiant ni assolellat. Serà una jornada tampoc podem dir que sigui una jornada plujosa, però mireu, és el que ens ha tocat viure aquest any. És el primer Sant Jordi i tothom se n'omple la boca post-pandèmia, que tothom surt al carrer i tenim aquestes ganes de sortir tots amb el llibre i la rosa. També haurem de sortir amb el paraigua, per si de cas.
Perfecte. Mira, Marc, sí
que serà una diada...
si podem sortir, sí, encara que estiguem núvols i una mica de pluja, no passa res. Exacte. L'important és que puguem sortir una mica.
No passa res, perquè el cel sí que serà poc convincent, però a la terra hem de mirar de que sigui un dia radiant, de llibres i roses, i el puguem celebrar tots tal com toca.
Exacte, i gaudir d'aquest Sant Jordi post-pandèmia.
Exactament.
Sí, doncs, sí, sí, Marc, moltes gràcies per entrar en directe al programa. Tots. Que vagi molt bé el dia.
A vosaltres, bona diada.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Ara mateix seguirem amb el programa per escoltar la Marina des de la primera llibreria de Calonge, Poble de Llibres, però abans posem una mica de música al programa d'avui.
Roses i Ràdio Capital.
Seguim en directe a la plaça de la Doma amb Ràdio Capital per fer aquest programa especial de Sant Jordi.
I ara connectem amb la Marina Saura, que la tenim ja amb la primera llibreria de Calonja, que avui li hem fet un recorregut, i ja podem escoltar doncs la primera. Marina, hola, em sents?
Hola, Anna.
Hola. On estàs?
Doncs mira, ara som a davant de la llibreria Libelista, a la parada de Sant Jordi, i que forma part del poble de llibres de Calonja, i forma part d'aquesta xarxa independents que unides ofereixen un servei de venda digital i de proximitat per a tothom. Bé, doncs ara parlem amb un dels dependents que hi ha aquí, en Josep, i que ens parlarà una mica de com estan veient el Sant Jordi en aquest dia plujós. Bon dia, Jordi. Josep, perdoneu, Josep. Bé, la primera pregunta era com estan les vendes aquest dia de Sant Jordi i si el mal temps ha afectat el públic que visita la llibreria normalment.
Home, aquí a les parades, de moment, evidentment que sí, que el temps perjudica les vendes. De moment és fluixet, però esperem que s'animi tot una mica. A la llibreria en si, pels moments en què hi he estat i he anat, sí que és plena de gent. Aquí la parada costa una mica més.
Com hem dit, forma part d'una xarxa de llibreries independents, Libelista, i ofereixen una venda digital. Ens podria explicar una mica com funciona aquest servei?
Jo aquí vinc a vendre... Això hauries d'anar a la llibreria i parlar amb la Belén, que és qui porta... Bueno, qui ho porta tot. Jo aquí només te vinc a ajudar. Per tant, hi ha certes preguntes que no et puc contestar perquè no...
Molt bé, doncs després ens hi passarem a veure la Belén, a veure què ens pot explicar. De moment, què ens podria explicar del que veu? Quines són les previsions?
Home, si el temps millora, les previsions sempre són bones per Sant Jordi. Ara, si el temps continua així, a la botiga farem forces vendes, però aquí a la parada serà fluixet, crec jo, tant de bo m'equivoqui.
De moment, quin és el llibre que més s'està venguent o per què us demanen els joves?
Ui, als joves els hi costa molt demanar res perquè els joves amb prou feines llegeixen, els joves.
I l'altre públic, el públic adult, quin llibre...
Molt aviat encara per dir-ho, eh? De moment no puc pas dir gaire res, perquè com que almenys aquí a les parades hem fet poques vendes, no hi ha allò cap llibre que sigui molt demanat, la veritat, de moment.
Doncs, Josep, moltes gràcies. Més tard connectarem amb la Belén perquè ens expliqui com funciona tot això digital i que vagi molt bé aquesta diada. Bé, bueno, Anna, doncs ja ho heu sentit. Connectem després amb la Belén i moltes gràcies.
Gràcies a tu, Marina. Et seguirem escoltant d'aquí una estona. Nosaltres ara doncs us oferirem una cosa que ens ha preparat el nostre redactor de Ràdio Capital, en Sergi Villena, que, com sabeu, és un especialista dels esports, i per avui no ens podia preparar una altra cosa que no fos recomanacions de llibres d'esports. Escoltem-lo.
Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc en Sergi Villena i us porto algunes recomanacions literàries per a aquesta diada de Sant Jordi. He volgut destacar algunes obres que tenen l'esport com a protagonista principal. I començaré amb els relats solidaris de l'esport, una iniciativa solidària a càrrec d'alguns periodistes esportius que des de fa 17 anys editen un llibre amb l'objectiu de col·laborar amb l'associació Pallapupes. L'edició d'aquest any té el jove talent del Barça, Ansu Fati, com a padrí. A diferència d'altres edicions, aquest cop el protagonisme és per a la fotografia, amb imatges icòniques del món de l'esport. Sens dubte, una bona tria per molts motius. I amb un to més polèmic, la periodista de RAC1, Marta Ramon, acaba de publicar un llibre que repassa els 5 anys de gestió de Josep Maria Bartomeu al capdavant del Barça, i en el qual intenta desgranar els escàndols econòmics, institucionals i esportius que es van viure sota el seu mandat. El títol és prou eloqüent. El llegat enverinat de Bartomeu, com ensorrar el millor club del món. Canviant de registre, una obra que farà les delícies dels amants de la muntanya és la de Oriol Guasch, que ha presentat La muntanya entre la màgia i el desig. Un recorregut per més de 50 anys d'experiències vitals a la muntanya amb un marcat caràcter personal. I per últim, un llibre que és un testimoni molt interessant sobre com un embaràs es pot compaginar amb la pràctica esportiva. L'atleta Anna Comet, amb pròleg del periodista esportiu Toni Padilla, ho explica en la seva obra Corre per amor. L'Anna, corredora del nivell de curses de muntanya, va decidir adaptar la seva activitat quan es va quedar embarassada. Assessorada per professionals de la salut, no va deixar de córrer fins a 4 dies abans del part, però sempre de forma segura i saludable, tant per a ella com per al seu nadó. Tornar a la competició d'alt nivell al cap de pocs mesos del part també demostra que la maternitat i l'esport es poden compaginar. El llibre deixa una frase molt il·lustrativa. El dia que vàrem saber que estava embarassada, la meva ginecòloga, que coneix molt bé la meva trajectòria, em va dir: Anna, estàs embarassada, no malalta. I bé, fins aquí algunes recomanacions sobre lectures basades en el món esportiu. Que tingueu...
Sant Jordi, a Ràdio Capital.
I seguim aquí, a Calonja, amb el Poble de Llibres. L'ambient s'està animant una miqueta més, perquè ara tenim just aquí a la plaça de la Doma l'Escola de Música de Calonja, que està fent un concert en directe amb violins, violoncels i amb altres instruments, i faran un circuit de música itinerant per tot el casc antic de la població. No sé si podem connectar amb la Marina perquè pugui parlar amb algú del carrer per preguntar-li com va aquest Sant Jordi, si han comprat ja llibres o si han comprat ja alguna rosa. Marina?
Hola, bon dia, em sentiu?
Sí, et sentim. Digues.
Mira, sóc a davant dels nois que estan tocant amb violins, amb 3 senyores, que m'explicaran una mica com estan en aquest dia de Sant Jordi, si han comprat roses, si han comprat llibres...
Doncs
bon
endavant.
Dia.
A comprar, ja ho farem d'aquí endavant. Ja ens han regalat una rosa i a veure, ara anem a mirar els llibres i acaben de tocar els nens a l'escola.
Quin color és la rosa que porta?
L'han regalada i és groga. M'encanta.
Groga. I vostè?
A mi també groga, perquè hem anat a la mateixa paradeta. Hem col·laborat amb una empresa de Calonge i ens han regalat una rosa.
Oh, i aquesta nena com es diu? Meritxell, a tu...
Marina, crec que...
Groga, també. Em sentiu?
Sí, ara et sentim.
Torno a repetir o...?
Endavant, endavant.
Endavant? Vale, Meritxell, que no t'han escoltat els de la ràdio. Sembla que la Meritxell... Bueno, moltes gràcies.
Molt bé.
Bon dia.
Perfecte, Marina. I ara no sé si podem connectar amb l'Anna Salvador, que està a la plaça Major, perquè parlarem amb la Maria Fort García. Ella és una florista creativa, divertida i somiadora. Anna, no sé si podem parlar amb aquesta senyora que fa uns roses i altres tipus d'art.
Sí. Hola, Maria. Bones. Doncs mira... Hola. Estic aquí davant de la seva parada, que ara mateix la tenim ocupada venent roses, però com sabeu avui és un dels dies amb més vendes de l'any de roses, llavors provarem de parlar amb ella de seguida per veure com està anant la diada.
Exacte.
Us explico una mica com està la seva parada. Doncs està bastant molt decorada, amb roses de molts tipus diferents, amb rams, amb la típica rosa, roses més elaborades, dissenys que ha creat ella com a artesana. I de seguida doncs, li volem preguntar una mica com s'inspira per crear aquest tipus de dissenys.
No sé si
ara mateix us explico una mica l'ambient que estem veient per aquí.
Sí.
La veritat és que això s'està animant per moments, Maria? La
Ostres.
Gent va pujant i les parades, de veritat, que comencen a fer bastant de goig aquí a Calonge.
I sembla que el temps està aguantant, perquè fa una estoneta que ha plogut, però sembla que l'únic que ens acompanya ara mateix és el vent.
Sí, sembla que sí, de moment aquí estem tots molt tranquils, no veig gaires paraigües tampoc, vull dir que la gent sembla que confia en que aguantarà.
Exacte, això és una bona senyal. I què ens podries dir de les flors que veus en aquesta parada?
Doncs mira, si et sembla, intentaré preguntar a una persona que ha comprat.
Uh-huh.
Hola, ens pots explicar les roses que has comprat? Què t'ha creat l'atenció d'aquests dissenys?
A veure, la Maria és una noia molt original. Llavors, que tinc jo, personalment, és feta com amb un... Com es diu això? Ràfia, no? Un cono de ràfia superxulo amb una... Això què és? Una fulla de palmera i la rosa vermella. I les altres són igual de xules, però una mica més senzilles, que estan fetes amb el... Això és? Amb la saca i també fulla i flor vermella amb un cor així sec. de pètals de roses secs, vermell, superxulo.
Que bé, molt xules, molt xules. Que vagi molt bé la diada.
Que original, no, Anna?
La veritat que sí. Ara intentarem que ens expliqui ella. Mira, escoltem, a veure si ens... Maria, com va la diada?
Molt bé, molt ajetreada.
Estàs venent moltes roses?
Sí, 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 molt bé, molt bé.
Explica'ns ràpidament, aquests dissenys que tens, com t'inspires, com els crees?
A veure, sempre busco un fil conductor, sempre amb totes les col·leccions que faig. Aquest any he volgut ficar-hi una mica de blanc i negre per fer la senyera catalana sempre, però una mica de blanc i negre. I el que sí que he volgut fer és treballar amb la rosa vermella de tota la vida, això sí.
Perfecte. I fa molt que treballes amb flors. Com has començat en aquest món?
O sigui, des del 2006 que faig... Jo me dedico a fer casaments, o sigui, la decoració floral dels casaments. Però vaig agafar la floristeria del poble uns anys i vaig començar a fer Sant Jordi. I ara ho combino amb els casaments i cada diada de Sant Jordi o surto al carrer com avui o tinc parada la meva botiga, el meu taller.
I ja per acabar, com veus aquest Sant Jordi després de dos anys de pandèmia? Una mica més normal o com ho veus?
Sí, la veritat és que més normal. L'any passat, tot i així, pensava que no hi hauria gent i la gent també va sortir bastant al carrer. El que passa que al no tenir la botiga, molta gent havia de fer cues i tal. Jo vaig tenir parada al carrer i me va anar molt bé la venda. O sigui que bé. Però que aquest any ja he fet més previsió perquè ja es notava l'ambientillo més normalitzat.
O sigui, aquest any esperem que vagi encara una mica millor i vendre moltes roses.
Esperem que sí i està anant molt bé i moltes gràcies a tots els que heu passat per aquí.
Gràcies a tu per atendre'ns. Que vagi molt bé la diada. Adéu.
Doncs molt bé, Anna, moltes gràcies i esperem que rebi moltes visites aquesta parada de roses i totes les parades de roses d'aquí de Calonge i de tot el Baix Empordà.
Maria, ja et dic que no l'he pogut entretenir gaire perquè mentre parlàvem ja se li ha fet una mica de cua, per tant, la deixem que segueixi.
Exacte.
I tornem per seguir amb el programa.
Exacte. Ara mateix connectarem amb la llibreria Orient, on és la Marina, però primer de tot gaudirem una mica de la música, de la cançó Bam Bam, d'Ed Sheeran i Camila Cabello. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Bum bum bum.
Especial Sant Jordi 2022.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Baixant el cap em dius, avui fem com si res. I en un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se, quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant.
Especial Sant Jordi 2022 a Ràdio Capital.
I tornem un altre cop des de Calonja, al poble de Llibres. Ara mateix és el moment de viatjar fins a indrets desconeguts. A la llibreria Orient podrem trobar tots els productes relacionats amb la medicina, l'art i el pensament oriental. Per això parlarem amb el seu propietari. Marina, no sé si pot parlar ara mateix o està aquí ocupat venent molts de llibres.
Està ocupant. Esteu un minutet?
Oh, i tant. De moment, com es veu l'ambient per aquí a Calonja?
L'ambient a Calonja, de moment, està sent grat. Veiem una recuperació i una normalitat cada vegada més abundant. Veiem que la gent passeja pels carrers sense paraigües, que la gent va amb roses, va amb llibres, així que ens trobem davant d'un Sant Jordi que sembla ser, per a molts llibreters i llibreteres, òptim.
Molt bé. I podem veure gent de totes les edats o hi ha un públic una mica uniforme?
I tant, de totes les edats, des dels més menuts de la casa que van amb llibres també ja sota la mà, fins a gent adulta, animals de companyia, tota la família. Veiem que Sant Jordi és un dia de tradició catalana i un dia que els carrers s'omplen de gent.
Molt bé. I aquests carrers has dit també que s'omplen de roses i de llibres. Quines roses podem veure? De quants colors?
Doncs mira, justament fa uns minuts està parlant amb tres noies que tenien roses de color groc, els agradava més que les vermelles, els agradava la seva simbologia, i a més era una col·laboració amb una entitat, així que veiem roses tradicionals vermelles, però també he vist roses blaves, he vist roses grogues.
No sé com ho tenim per poder parlar amb el propietari de la llibreria Orient. Encara té molta cua o ja pot compartir unes paraules amb nosaltres?
Ara comencem.
Molt bé.
Bon dia, Lídia. Hola, què tal?
Bones.
Bé, doncs voldria que ens expliquessis una mica com estan vivint aquest Sant Jordi després de l'entrada de la llibreria Orient en el projecte de llibreries de Calonge i que ens expliquessis com està vivint aquest dia des d'aquí a la llibreria Orient.
Doncs estem il·lusionats i una mica nerviosos per la pluja, per el temps, que esperem que ens acompanyi.
De moment acompanya.
Moment, sí.
S'està veient menys gent que l'any passat o que altres anys?
Clar, aquest és el nostre primer any, és la primera vegada que estem aquí a Calonge, el nostre primer Sant Jordi, o sigui que de moment estem contents amb la gent.
Quin tipus de llibres trobem aquí? Veig que hi ha força gent a la botiga que s'emporten llibres, s'emporten polseres. Quin tipus de perfil trobem a la llibreria?
Bueno, aquí a la llibreria tenim llibres dedicats al món oriental. Tenim llibres del Japó, tenim haikus, poesia, tenim religions del món, contes, història, pensament, espiritualitat...
Quin perfil de gent ve a la Llibre Orient? Què solen demanar?
Doncs ve gent molt maca, ve gent supercreativa, ve gent que sempre t'aporta i que... t'aconsella i són l'ànima de la llibreria, ells.
I parli'ns una mica d'aquesta associació de les 7 llibreries de Calonge, si ha sigut grata entrar aquí, si... com està anant l'experiència?
Bueno, doncs tenim uns companys de llibreries que són tots i totes fantàstiques i bueno, ens portem molt bé i estem aquí per ajudar-nos i som companys tots.
Ah, molt bé, moltes gràcies. I l'última pregunta, quin ha sigut el llibre, el best-seller, el que més està venguent?
Doncs el llibre que més hem venut aquí a la llibreria Orient ha sigut el d'Ikigai.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Alguna recomanació personal?
No sabria triar un sol llibre per recomanar.
Bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Doncs ja ho veus, Maria, jo me'n vaig d'aquí, que està ple de gent, que aquesta noia té una cua gran per atendre, i seguim amb les connexions en directe.
Molt bé, moltes gràcies, Marina. Aquestes cues són bona senyal, que tornem una mica a la normalitat.
Tant.
Molt bé, i ara seguim aquí a Calonge, al poble dels llibres, i tenim una entrevista molt interessant perquè ens endinsem en un món conegut per molts fanàtics de Tintín, la misteriosa i excitant Cilda Àvia que ha sorgit de la inesgotable imaginació d'Hergé. I és que avui podem parlar amb el mateix cònsol de Cilda Àvia, Enric Reverter, que fa poc que ha aterrat a Calonge, al poble dels llibres. Bon dia, senyor Reverter.
Molt bon dia tingueu. Molt bon dia.
Molt bé. Sabem que des de petit vostè ha estat en contacte amb el món d'Hergé, però com va sorgir aquesta passió pel món d'en Tintín?
A veure, jo tenia dos oncles que a Barcelona tenien llibreria i era un producte car, era un producte de que està calculat que avui en dia el canvi d'aquella època serien 87 euros amb 50 cada llibre, de tal manera de que només et queia quan era un aniversari o pels Nadals, diguem-ho així, d'acord? I clar, anem a veure, aquesta limitació econòmica també et feia frisar i esperar amb delit que quan arribés el teu aniversari doncs et caigués tot això dintre del que és una infantesa. La veritat és que després a l'adolescència doncs el deixes una mica, et dediques a unes altres coses, a altres activitats, però molt relacionades amb el Tintín. Jo vaig ser Boy Scout,
sí,
com ho va ser el seu creador, Hergé, val? I et cases i bueno, fas saber a la teva dona que tu d'infantesa t'agradaven molt aquests llibres, ella ho entén, t'acompanya, Hòstima, ella constata que també és un món fantàstic, però que podria ser real com la vida mateixa. I bueno, anem a veure, hem acompanyat fins aquí fent una quantitat de coses brutals que sense ella hauria sigut impossible.
Doncs mira, és una sort poder trobar una companya de vida que sí, també l'acompanyi en la seva passió.
Sí, sí, si no, és que no, anem a veure-ho, que nosaltres hem arribat a fer sense que la companya t'entengui i t'acompanyi, no, inviable.
Exacte.
Sí, sí.
I canviant una miqueta de tema i centrant-nos més en Sildàvia, podria fer-nos 5 cèntims sobre què és Sildàvia i quan va aparèixer per primer cop a les històries de Tintín?
Mira, les històries de Tintín van aparèixer l'any, el gener, el 10 de gener de l'any 29 en el diari setmanari juvenil Le Petit Vingtième. Val? Anem a veure això a Brussel·les. Allà és on va aparèixer. Bueno, va tindre un gran èxit i es va anar desenrotllant, fins que va arribar a fer-lo viatjar molt per països, inclús hasta imaginaris. O va fer viatjar a la Xina, però la Xina existeix, a Amèrica, perquè existeix, a Egipte, al Congo, però quan va voler entrar a plasmar una miqueta les guerres entre el món de l'est i el món d'Occident, va crear un país balcànic que el podríem situar en aquest moment avui per avui per on estaria Montenegro.
Sí, més o menys, eh?
Més o menys, i anem a veure, i li va donar el nom de Sildàvia. Molt bé, anem a veure, es va crear tota una litúrgia al rededor del que és Sildàvia, fins al punt de que es va crear hasta una cancilleria de cònsuls. I aquesta cancilleria de cònsuls farà un parell d'anys em va proposar el títol de cònsol honorari de Sildàvia a Barcelona.
Exacte, i com van arribar a proposar-li?
Bé, perquè anem a veure, hi ha una associació a Bèlgica que es diu Les Amis d'Argé, que té una sèrie de subgrups, els amants dels segells, els amants dels trens, repetint,
sí,
sempre,
sí, exacte.
I bueno, els amants dels països imaginaris, i un europeu, sí, amb una monarquia parlamentària, és Sildàvia. I llavors, doncs, bueno, allà es va crear una cancilleria, em van oferir aquest títol, em van demanar un currículum perquè avalés la meva passió per Tintín i l'obra de gràfica d'Hergé. Els hi vaig presentar el currículum i van quedar
sorpresos, no?
Molt sorpresos, sí, perquè ells a Espanya és, saps què vull dir-te? Bueno, Catalunya, Espanya, bueno, ho tenen
potser
allà.
El món del col·leccionisme no està tan centrat en el món del còmic, no estem acostumats.
No, és el nouvel art.
Exacte.
Pensa que el dibuix més car del còmic és un dibuix d'Hergé i s'han arribat a pagar 3 milions d'euros.
Ostres!
Però quan parlo de 3 milions d'euros és perquè també n'hi ha hagut un que s'han pagat 2 i un altre que s'han pagat 1.
Clar.
Anem a veure, és el nouè art.
Bueno, i Hergé és un artista que,
sí,
que està molt ben valorat.
Sí, molt ben valorat, sí.
Exacte.
Sí. Després, doncs, bueno, els seus hereus han sabut portar a terme pues que el producte que surti de l'obra gràfica d'Hergé, el producte derivat,
sí,
també sigui fet per grans artistes.
Perfecte.
Una pregunta, Enric, que m'ha quedat curiositat. Com es fa un currículum per demostrar que tens passió per Tintín?
Doncs,
com és,
home,
això?
És, anem a veure, posar de manifest amb una fulla de paper tota la teva trajectòria tintinaire. A veure, jo sóc membre de l'Associació Catalana de Tintinaires, jo sóc directiu, jo he portat a terme 4 anys un concurs interescolar de dibuix tintinaire amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, tinc botiga des de fa 10 anys de producte tintinaire, he tingut una Milú que farà dos mesos se'n va morir, que va ser la Milú que l'any 2017 va ser otorgada com la Milú oficial d'en Tintín a Brussel·les, a la Gran Plaç. Anem a veure, en fi...
Hi havia currículum.
Sí, sí, hi ha en fi, un rerefons considerable.
Home, sí. Amb tot aquest currículum, jo crec que es devien quedar molt sorpresos.
Sí, però no perquè ells no ho siguin també, sinó, hòstia, aquí a Espanya passa això. Saps-ho, vull dir-te? Perquè els francesos són molt seus.
Sí, exacte.
I els belgues, doncs també.
També, bueno, és evident. Tothom és una mica seu.
Sí, sí.
I, bueno, fins fa poc, sabem que tenia ubicat el consolat de Sildàvia a Barcelona, sí, fa sí, relativament
sí.
poc,
sí.
que va decidir aterrant aquí a Calonge, al poble dels llibres.
Sí,
per això... què va prendre aquesta decisió?
No, anem a veure, això és una casualitat de la vida. Nosaltres tenim poble, tenim casa en un poble de la Garrotxa, que és al costat de Santa Pau, que es diu Mieres, i com la meva dona, diguem, que s'ha jubilat,
sí.
nosaltres buscàvem sortir de Barcelona, escolta, i vam mirar Castelló d'Empúries, Fortià, vam mirar Sant Martí de Fluvià, i vam aterrar aquí.
Molt
I
bé.
Aquí vaig dir jo, hòstima, això és el que necessito.
Molt bé.
I bueno, i després al cap de 15 dies em vaig assabentar del projecte de les llibreries i tal, o sigui que no sí, sí, potser molt oportú.
Una coincidència,
Una coincidència, com tantes, una coincidència, és terrible.
Doncs
sí,
miri,
sí.
que bé, exacte, sí, exacte. Sí. I
bueno, estem empadronats i tot, lògicament. Clar,
exacte,
clar,
molt sí, bé. Sí. I... quines funcions té aquest consolat? Me les podria resumir una miqueta?
Sí, sí. A veure, la veritat és que tots els consolats que s'han donat, anem a veure, són una miqueta parafernàlia.
Bueno.
Però nosaltres vam entendre que amb això no ens podíem quedar.
Exacte.
I vam voler donar-li contingut. I aleshores, per donar-li contingut, vam fer una pàgina web que es diu... consolat amb una U, consolatsildavia.com,
sí.
vale? I en aquesta web l'oportunitat a la gent per poder-se fer passaport, Sildau, DNI, sí. Sildau, llibre de família, segells...
Ostres, això és una gran quantitat de documents, eh?
Sí, sí, i inclús, ara ho tenim una... Clar, amb les mudances i tal, ho hem parat una miqueta, però hem portat a terme fins i tot vi negre, vi blanc i ratafia i mistela.
Ostres!
De Sildàvia.
De Sildàvia.
Ostres! Sí, sí.
Ostres.
Llavors, doncs, bueno, un ventall, doncs, a veure, sobretot amb la pandèmia, ha fet feliç a molta gent. Portem sobre uns 550 passaports emesos.
Ostres!
Es diu aviat.
Sí.
I la gent ens ha dit, hòstia, menys mal que hi ha gent que té imaginació en els moments de crisi... que
exacte.
Estem vivint, vale?
Exacte.
I ha sigut una miqueta gens.
És una mica posar una mica de llum a
sí,
que
sí,
suposa
sí.
la pandèmia. Hòstia,
sí, i quan no és la pandèmia és Ucraïna i quan no, sempre estem liats.
Exacte.
Llavors, però, bueno, sí,
exacte.
Sí.
I a part d'aquests documents, ha dit que, per exemple, tenen segells i sí, altres sí, tipus
sí.
de...
Sí, sí, segells emesos per la Casa de Moneda i Timbre, eh?
Exacte.
O sigui, són homologats per qualsevol correspondència no superior als 20 grams. Val? Sí, sí, tot això ho portem. I tot molt meticulosament portat amb un advocat, perquè Molinsart, que és el que té els drets
sí.
els drets d'autor de l'obra gràfica d'Hergé, sí. no em pugui dir res.
Molt bé. Sí, sí.
Fins i tot tinc registrada la paraula Sildàvia, el meu nom, amb l'epígraf número 16,
sí.
Però que són documents impresos i fotografia i gravats. Vale? Sí. La paraula Sildàvia només la puc utilitzar jo en aquest cas.
Ostres.
Sí, sí.
I quan va decidir crear aquest consolat i per què va escollir que fos Barcelona la seu en un primer moment?
A veure, m'havien ofert que sigués Catalunya. Cònsol honorari de Catalunya, però vaig entendre que era molt ostentós i molt pedant i em vaig entendre que no donava opció a uns altres
a ser
altres cònsols.
Exacte.
Aleshores, el que em van dir és el següent. Em van dir, bueno, doncs escolta, com tu tens el registre de la paraula Sildàvia i nosaltres, com francesos, no tenim res a pelar davant d'això, fem una cosa. Tu, cònsol de Barcelona, i tu proposa'ns uns altres consolats d'aquí. I aleshores el que hi portat a terme és Consolat de Figueres amb l'escriptor tintinaire Joan Manel Soldevilla, que és professor de l'Institut Muntaner d'allà de Figueres, i llavors li van admetre també el currículum, També he portat a terme Consolat de Saragossa.
Ostres.
També li van acceptar el currículum. Uh-huh. Ara estic amb el Consolat de la Cerdanya, otorgat a en Pau Vinyes i Roig, que és el nebot de l'escriptora Montserrat Roig.
Ostres, quin honor.
Sí, sí, sí. Llavors estem lluitant perquè li donguin el títol de cònsol de la Cerdanya.
Ostres.
Vale? I un molt catxondo, perquè és un amic meu molt tintinaire, molt tintinaire, el Consolat de Melilla.
Ostres!
Tenim un consolat fins i tot a l'Àfrica, Vale. Sí, sí, i aquest també li van otorgar. Sí,
i
sí.
Per crear aquests consolats vostè ajuda aquests companys a l'hora de presentar el currículum, perquè suposo que no va ser fàcil poder presentar
tota aquesta documentació. Home, jo vaig tindre la sort de que, mira, el cònsol de Sant Nazer, en Richard Reyes, natural de Màlaga, com castellano parlant que és, també em va ajudar, vale? I ell em va apadrinar. Igual que jo estic apadrinant el de Figueres, el de Melilla, el de Saragossa i el de la Cerdanya, el senyor Richard Reyes, cònsol de Sant Nazer, allà a França, em va apadrinar a mi.
Ostres.
Vale? I diguem que em va avalar junt amb el meu currículum.
Molt bé.
Vale? Sí,
molt
això
bé.
És anar així.
No, és de gran ajuda, perquè...
Sí, no, és que si no qualsevol no li donen,
Exacte, perquè suposo que deu ser complicat entrar en aquest món.
A veure, jo voldria fer-lo més senzill. Més senzill, més amè, més amable, però no, són realment, permetem l'expressió, són bastant tibats. Són molt tibats a l'hora de... Buf, saps?
Bueno,
i no,
és estima. El que parlàvem, que el seu és ser...
Sí. Exacte. Sí. Llavors, bueno, però sí, és... En fi, ara, clar, aquí a Catalunya, pensa que a Catalunya tenim l'Associació Catalana de Tintinaires, de la qual jo sóc directiu, però tenim més de 500 socis.
Ostres.
Tinc de dir-te que, com consolat de Barcelona, ha sigut l'únic consolat que ha tingut l'honor de rebre en el seu consolat amb un pres del procés.
Ostres, és veritat.
El Josep Rull.
És veritat.
Que és un molt bon tintinaire.
També?
Sí, el vaig tindre a casa, li vam fer una recepció institucional. En Joan Manel Soldevilla li va fer una xerrada sobre el Tintín i les presons.
Sí.
Que va ser formidable. Perquè era una xerrada en la qual explicava tots els estats d'ànim del Tintín dins la presó.
Ostres.
I el Josep va reconèixer que, sense haver-ne'n donat compte, els havia passat per tots.
Ostres.
Tots els estats d'ànim.
Ostres.
Va ser una... Bueno, va ser
bueno,
una
deu posar la pell de gallina, una
sí, gallina de piel, que deia.
Ostres, exacte.
Sí.
Exacte.
Aquí també es veu una mica la capacitat d'Hergé de posar-se en la pell d'aquestes situacions.
Sí. Home, anem a veure. Jo he dit sempre de que el Tintín és un heroi normal, fins al punt de que el Tintín surt borratxo. Com qualsevol jove ho ha estat.
Exacte.
Està amb un fumader d'opi.
Sí, exacte.
Val? Anem a veure, el capità Haddock no pot beure un got d'aigua que no es mereixi.
Sí.
Si no és Loch Lomond, amb ell no li va res.
Exacte.
Sí, són personatges que, bueno, que la vida diària te'ls pots trobar pel carrer.
Sí, bueno, són herois normals.
Són herois normals. No són grans herois ni amb poders, no. I sobretot, és un cant a l'amistat. I els valors humans que destilen dels Boy Scouts.
Exacte.
De l'obra del Van Powell. O sigui que, en fi, sí.
Molt bé. I sabem que properament farà una exposició aquí a Calonge.
Bueno.
Properament.
Diuen.
Properament. Properament.
A veure, estem en projecte. Estem parlant amb el consistori, estem parlant amb l'alcalde, estem parlant amb el regidor de Cultura.
Exacte, per organitzar-ho, no?
Tinc molt d'interès, perquè el més maco que et pot passar és fer feliç els altres. Això et provoca tu felicitat.
Exacte.
Val? En fi, tot molt sense res a canvi, saps oblidar-te? I passar-ho bé, sí, tenim una gran expectativa. A part, m'han ofert la sala noble del castell.
Ostres, un gran honor.
Seria molt xulo, realment.
Sí, encara que no és fàcil omplir-la,
Bueno,
perquè,
jo crec...
clar,
Jo crec que amb la seva col·lecció
sí,
potser la pot omplir.
Sí, si em donen les vitrines adequades i la diputació, saps com dir-te?
Exacte.
Jo ho omplo tranquil·lament. Sí, sí, sí.
Perquè quines peces li agradaria més poder exposar?
A veure, jo tinc les primeres traduccions fetes a màquina d'escriure del Tintín, de l'any 58 en castellà.
Ostres.
En castellà, en les quals es veu, en aquestes traduccions, que el Tintín se li volia posar, a Tintín i Milú, se li volia posar Pepito i Pancho.
Ostres, no, quin canvi!
Sí, als Dupont se li volia posar Los Fernandos.
Ai, mare meva! Crec que aquesta traducció està feta a l'última pel·lícula de Tintín, que els hi posaven Los Fernandos,
podria
si no m'equivoco.
Podria ser. El professor Tornassol, que a les primeres edicions en castellà de la Conxita Cendrera encara sortia el nom de Mariposa. Professor Mariposa. Tinc aquests documents.
Ostres.
Tinc llibres signats per Hergé, amb dedicatòries.
Ostres.
Bueno, tinc figures.
Clar.
Tinc segells. Bueno, en fi, és que hi ha... En fi,
de tot.
A vegades no sé ni què tinc.
A vegades es sorprèn i tot, potser,
sí, no? Mira, jo farà uns anys que ens agradava molt el meu dona i jo anar a subhastes, sobretot a París. Anàvem a les 7 del matí i tornàvem a les 7 de la tarda a Arcurial, als Champs-Élysées.
Ostres.
I hi ha una anècdota molt bona, que és que a mi m'agraden molt les figuretes de plom.
Sí.
Els pixis, que se li diuen. Sí. Vale? I la meva dona, ostres, Enric, mira quin preu. Va dir, Carmen, ja el tenim. Ah, vale. Un altre. Mira, Enric, mira quin preu. Estima, que bé de preu. Que ja el tenim, aquest. I al final, en el tercer, li vaig dir, quan arribem a casa t'ensenyaré la col·lecció.
Ja el sabrem allà, no?
Sí, ja te'ls ensenyaré, que no sabem ni que tenim, a vegades. Sí.
Bueno, mira.
Bueno, després de tants anys.
Exacte. Sí, són moltes peces.
Sí.
Exacte.
Sí.
I canviant de tema, una mica relacionat amb aquesta col·lecció, tenen una botiga que es diu Cantonet, si no m'equivoco, on hi ha una gran quantitat de peces relacionades amb el món d'en Tintín.
Sí.
Se sap quantes peces s'hi poden trobar en aquella botiga?
No t'ho sé, ni ho pretenc.
No.
Jo només et diré, Cantonet ve del nom d'una casa d'un poble de la Garrotxa, que és on tenim allà la nostra col·lecció privada.
Molt bé.
Vale? Llavors, tota la vida ha sigut Cantonet, i jo no era ningú per canviar-li el nom. Vale? És Cantonet. Aleshores, hem vingut aquí a Calonja.
Sí.
I muntat tot el que és l'espai de magatzem per on venda online i tal, pensant que m'hi cabria la col·lecció, i no m'hi cap.
Ostres.
Aleshores...
I quina serà la solució, doncs?
La solució seria una exposició permanent.
Ostres.
A Calonja.
Ostres, i això potser és el que s'està parlant...
També.
Amb el consistori, potser s'està parlant.
També, s'està parlant...
Potser.
D'aquella casa d'allà.
Ah, doncs mira, la tenim just aquí al costat, a la plaça de la Doma.
Sí. Ostres. S'està parlant d'això.
A veure...
Per donar-li una sortida agradable.
Exacte.
Sí.
Seria un bon reclam.
No, un bon reclam, i sobretot
pel poble dels llibres,
sobretot
exacte.
Que a la Costa Brava, el món francòfon, em consta que és molt present.
Exacte.
Molt present, sí.
O sigui, és un món
i si hi hagués una bona divulgació...
Exacte.
I hòstima, seria fantàstic.
O sigui, i a part del món francòfon, també hi ha molta gent aquí a Catalunya i a Espanya que tenen una gran passió pel món d'en Tintín.
Mira, diré una cosa. Abans he sentit una entrevista que li preguntaven en una llibreria quin és el llibre que s'ha vengut més, o s'està venent més. Jo us diré el meu. És sorprenent. És La illa negra traduït en cadaquesenc.
Ostres!
O sigui, de Cadaqués.
Ostres!
O sigui, quan he vingut aquí, el que més s'havia vengut era el llibre en cadaquesenc de La illa negra.
Mira, bueno, és... Suposo que també fa una mica de gràcia que...
Clar, perquè és un parlar salat del que és la Costa Brava.
Exacte, és el que dèiem, és... una mica lo nostre.
Sí, que és català,
exacte,
és català, però
sí,
és un català salat.
Amb una miqueta, sí. I ja per acabar, ens agradaria saber quins són els reptes futurs per aquest consolat d'Estil d'Àvia i la vostra botiga de Cantonet.
Doncs mira, anem a veure. El tema de la botiga, en fi, és un narinant i sense... sense cap tipus de problema. El tema de les il·lusions del consulat i tal és molt senzill, és fer feliç a la gent.
Mm-hmm.
És seguir fent feliç a la gent, divulgant, gaudint, parlant-ne, emocionant-nos.
Ostres, oi tant.
Clar, sí, sí, aquest és el... És el
l'objectiu.
Sí, sí, aquest és l'objectiu. Però és un objectiu que me l'he agafat que no té caducitat.
Doncs miri.
Clar, pot ser per sempre.
Mhm.